Aquest dilluns ha començat un nou curs escolar i entre les extraescolars no pot faltar l'activitat estrella, l'anglès. Des dels més grans als més petits, bona part de la canalla dedicarà unes hores a la setmana fora de l'escola a l'aprenentatge de l'idioma més estudiat del món. Però per què les famílies busquen aquest reforç? Per quins mètodes d'aprenentatge es decideixen? Avui al Connectats busquem respostes a aquestes i altres qüestions sobre l'anglès a través de veus expertes. Help, I need somebody. Not just anybody. Help! You know I need someone. Malgrat que l'anglès l'estudien la gran majoria d'infants a l'escola, la sensació de les famílies és que el nivell assolit no és suficient. La cap d'estudis d'Esprint Idiomes a Sant Cugat, Assun Ricard, identifica tres raons.
Jo crec que de motius n'hi ha... pot haver-hi força, eh? Pot ser un reforç perquè l'escola no va bé, i n'hi ha força de motius. Els tres principals que jo veig, o que jo identifico, és que, en primer lloc, que el món s'ha convertit en anglès, és la llengua generalitzada, és a dir, amb la tecnologia, amb la ciència, amb comerç internacional. Aleshores, els pares, al ser una llengua de comunicació, diguem-ne, mundial, és una necessitat per moltes professions, i els pares, evidentment, volen que els seus fills puguin entrar en aquest món tan competitiu. Jo ho veig això com la primera raó. La segona raó és que si abans, quan buscaves feina, havies de fer servir l'Office fa 20 anys i era una cosa que necessitaven que sabessis fer servir. Fa 30 o 40 havies de saber escriure a màquina, ara has de saber anglès. És un requisit per buscar una feina, entre cometes, amb cara i ulls. I el tercer i important és un tema delicat, que és que potser l'escola normal encara no s'ha posat les piles. Això s'han de fer excepcions. Hi ha escoles que fan assignatures en anglès, hi ha escoles que fan 4, 5 i 6 hores setmanals d'anglès, però les hores d'anglès són massa poques pel que es necessita per aprendre una llengua, que no la fas servir cada dia. I després, diguem-ne, jo crec que és més aviat un tema institucional i un tema de preparació de professorat. Els que donem classe a les escoles d'idiomes tenim una preparació totalment diferent que els que donen a la classe pública, tant primària com ESO. Que no estic per res criticant els professors, eh? No és aquest el meu tema. Jo crec que és un tema institucional. De poca... no s'han posat les piles i encara no s'han posat al dia de com s'han de fer les coses perquè un alumne aprengui anglès.
Per la seva banda, Maribel David, directora del centre Helen Dorom a Sant Cugat, apunta dues raons.
Sí, mira, jo et podria, sobretot, marcar dos punts que per mi són fonamentals. El primer seria que molts pares, o la majoria dels pares, els que volen és que els seus fills aprenguin perquè estiguin més preparats de cara al futur, perquè tinguin més opcions, perquè puguin escollir més feines o puguin viatjar sense problemes, puguin entendre's amb tothom, és a dir, fer un augment de la seva capacitat comunicativa. Però també una altra de les raons que a mi em venen molt a dir els pares que venen a l'escola és que ells desitjarien que l'anglès no fos una assignatura a part, que no sigui una cosa passada, sinó que sigui una cosa més lleugera, més divertida, més natural, de la manera que els nens puguin aprendre sense que sigui un rotllo tenir que fer l'anglès, sinó que sigui pues, com un joc, com una part de lúdica, no? I que penso que aquesta és la millor manera per poder aprendre qualsevol llengua.
Però a l'hora de decidir on portar els fills, les famílies què busquen? Fer currículum o simplement que la criatura sàpiga comunicar-se? La directora de Helen Dorom a Sant Cugat afirma que ho volen tot.
Vale, aquí sí que t'he de dir que no és una cosa o l'altra, sinó que són totes dues, perquè és veritat que els pares volen que el nen s'ho passi bé i disfruti i gaudeixi, però evidentment estem buscant tots un resultat, tant per part de l'escola, però evidentment també per part dels pares, no? Llavors, bueno, és una combinació de dues coses, els pares ho volen tot.
En canvi, a Son Ricard, Desprèn Idiomes, en reconeix que la gran majoria de pares, la gran majoria de famílies, busquen una certificació oficial.
La gran majoria sí, eh? La gran majoria volen que es treguin un first i després un advance i que volen certificació oficial perquè el seu fill, els seus fills tinguin el B1, el B2, el C1, etc. La gran majoria sí. Després, en els nens de primària és un altre tema. És que estiguin en contacte amb la llengua des de molt petits. I aleshores encara no hi ha expectatives quan són petits. És senzillament que ells sàpiguen, aprenguin a jugar, aprenguin a cantar, aprenguin vocabulari, però com que no aprenen gramàtica, és un tema, un aprenentatge natural, que es diu.
I si preguntem per la manera d'ensenyar l'anglès, Desprèn Idiomes, que aquest 2023 celebrarà els 50 anys a Sant Cugat, el sistema pedagògic el marca cada departament.
Nosaltres tenim des de 4 anys fins a adults. Aleshores, hi ha un departament de nens el que aprenen d'una manera natural. Aprenen amb dibuixos, amb cançons, sempre d'una manera natural, que no sigui llegir i escriure. Uh-huh. Llegir i escriure bé a 5è, 6è primària, eh? Però abans no. Si ets un departament de teens, aleshores es treballen totes les habilitats, és a dir, la comprensió oral, la comprensió escrita, l'expressió oral, l'expressió escrita, i després gramàtica i vocabulari.
Això a partir de quina edat?
A partir de primer d'ESO, que són els que nosaltres diem el departament de teens, d'adolescents, és quan comencen a fer la gramàtica d'una manera més seriosa. I la gramàtica és una cinquena part de tot el que es fa. És a dir, la gramàtica és necessària per saber com fer una pregunta, però cal practicar com fer preguntes, no exercicis.
En canvi, al centre Helen Dorom els cursos comencen a partir dels 3 mesos i mantenen una metodologia pròpia fins a l'etapa adolescent, basada en l'aprenentatge natural de la llengua, com s'aprèn la llengua materna. Maribel David, directora del centre.
Doncs mira, nosaltres, el nostre mètode es diu aprenentatge natural de la llengua, i el que t'està dient és que l'alumne podrà aprendre l'idioma de la mateixa manera que va aprendre a parlar en el seu idioma matern. Li hem de donar una sèrie d'eines perquè els alumnes ho puguin fer, perquè, clar, si no seria una mica complicat. La primera, que és fonamental, i és que l'alumne ha d'estar en contacte amb la llengua que vol aprendre diàriament. No podem pretendre aprendre un idioma fent només una pràctica d'un cop a la setmana o dos. El mètode el que et diu és, tu cada dia has d'estar escoltant una sèrie d'estimulacions en anglès, de manera que el teu cervell pugui anar treballant de manera autònoma la llengua i pugui anar assimilant. N'hi ha una base biològica darrere de tot això. Aquesta escolta com s'ha de fer? Doncs l'escolta és, per un costat, repetida. N'hi ha moments que escoltem uns àudios i anem canviant durant el curs, l'avançament del curs acadèmic. I la segona part molt important és que aquesta escolta ha de ser una escolta passiva. Què significa? Que no hem d'aturar-ho tot per escoltar, sinó al contrari, que l'escolta s'anirà incorporant a la nostra vida diària, doncs, per exemple, a l'hora del bany, o si anem, portem els nens a l'escola amb el cotxe, o qualsevol moment en què nosaltres disposem d'una estona en què l'alumne pugui estar exposat a aquest àudio. Això, combinat amb les classes dins d'aula, amb classes a l'escola, que són totes amb una metodologia molt lúdica, molt d'experimentació, molt de moviment, fan que l'alumne adquireixi l'idioma d'una manera molt natural. Els resultats són molt bons. A més, es nota molt els pares que realment segueixen el mètode d'una manera bastant estricta, perquè arribem a final de curs i hi ha unes pronunciacions boníssimes i els alumnes, doncs, la veritat és que es nota també perquè a les notes de l'escola sempre anem molt per davant, no?, del que serien els coneixements que van adquirir a l'escola. Però és precisament aquest tipus de metodologies que fa això, que l'alumne, a l'estar immers a la llengua, ho va aprenent d'una manera molt, molt autònoma i molt i sense donar-hi molt d'esforç, que aquesta és la gràcia, no?, del tema.
Mhm. Quan es produeix el canvi, és a dir, aquesta escolta i aquest aprenentatge de manera natural, quan es converteix en acadèmic, és a dir, quan entra la gramàtica?
Ah, sí. Doncs mira, ho fem d'una manera paulatina, però sí que és veritat que durant els primers, fins que l'alumne té 7-8 anys, tot és exclusivament oral. Tot l'aprenentatge és oral, de la mateixa manera que fem quan aprenem la nostra llengua materna. I a mesura que ens anem fent més grans, sí que anirem introduint la gramàtica d'una manera, al principi, molt, molt lúdica, molts jocs, i mica en mica anirem aprofundint en estructures més complexes i sí que anirem, doncs, bueno, estudiant una mica de gramàtica, perquè la gramàtica al cap i a la fi l'han de fer, no? I, per exemple, quan ara els alumnes es presenten a exàmens oficials, sí que ens hem d'ajustar molt a la manera en com ells presenten la gramàtica. Llavors, sí que hi ha una part de gramàtica que sobretot s'intensifica en els últims cursos d'adolescents.
Tant Esprint Idiomes com a Helen Doron Sant Cugat, els resultats són bons, segons reconeixen les dues expertes. Però per acabar, ens deixen unes últimes reflexions.
Hi ha un tema que és molt important, ara que es parla tant del doblatge en català i el doblatge en castellà. Si, com en els països nòrdics, els dibuixos estiguessin en anglès, tots els nens parlarien anglès i l'entendrien. I només haurien d'estudiar la gramàtica. El problema està en que, com que tot està traduït, la llengua anglesa és una cosa que només 2 hores a la setmana o 3 tenen accés a sentir l'anglès. I és clar, això redueix molt les possibilitats d'aprendre d'una manera com si fos un parlant
nadiu.
El que és, els pares crec que haurien de tenir molt en compte, i els propis alumnes, és que per aprendre un idioma necessites usar-lo i, a més, sentir-lo molt. Perquè primer les persones aprenem d'una manera passiva durant un temps i després som capaços de fer el pas a la manera activa. Si no hi ha moltes hores d'escoltar l'anglès, costa més, evidentment, perquè 3 hores de classe a la setmana és molt poca cosa.
Els alumnes, doncs, com que ja venen també més preparats, és veritat que el nivell en general d'anglès està més alt ara que fa uns anys. Però, clar, evidentment, tu em deies si serà sempre l'assignatura pendent, i jo et diré, clar, sempre n'hi haurà persones que naixeran, que tindran una llengua i potser tenen que aprendre. Per tant, no és que sigui una assignatura pendent, sinó que serà un aprenentatge continu que farem durant tota la nostra vida, no només quan som petits. Jo considero que un bon estudiant o una persona que es vol cultivar continua sempre fent coses d'anglès, potser no acadèmicament, però sí que estarà en contacte a través de sèries, a través de pel·lícules, és a dir, sempre estar en contacte amb l'anglès farà que reforcem aquest idioma i realment tampoc serà al final la nostra assignatura pendent. Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday.
Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away.